Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
10 minuts, arribem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre us parlo amb molt de gust i molta calor, una calor que acaba, eh? Que acaba l'onada de calor, em refereixo, perquè tornarem unes temperatures que serien normals per l'època. Això passarà ja entre avui i sobretot demà dimecres, que serà quan notarem que aquestes temperatures refresquen. No farà fred, ni molt menys, però tornarem a una calor suportable, o això diuen els models del Meteocat. Després ja entrarem més en detall, perquè s'esperen també pluges abundants, localment fortes, possiblement, però s'espera ja una entrada, unes gotetes d'aigua, que ja estaria molt bé, no? Benvinguts. En ple estiu i aquesta temporada, ja demà passat, comencen les festes de Gràcia a Barcelona. Estem en plenes festes de Sant Magí, que duren eternament, que duren munt de festes de Sant Magí. Parlem de festes també, ja començarem a parlar de festes, això serà demà. Però hi ha una cosa que té aquesta època, a part de les vacances, i és el postureig. Vacances i postureig volen dir moltes coses. Vull dir, és una cosa que hem de tenir clares. Quan un està de vacances, llueix les seves vacances, moltes vegades, sobretot el jovent, això ja ho sabeu. I les xarxes socials són aquest aparador on ens van penjant fotografies que fins i tot donen peu a grans polèmiques, no? Com la de la influencer gastronòmica aquesta, la Rorro, que va crear tota aquesta polèmica perquè feia de menjar el seu nòvio. Bé, no entrarem en això, però ja veieu que les xarxes socials són pou de moltes coses, sobretot de vides idíl·liques i de vacances idíl·liques i de llocs idíl·lics que moltes vegades són puntualment idíl·lics o que no tenen per què ser tota la raó. O imatges idíl·lics, imatges del nostre cos, de la nostra cara, de les nostres formes de fer les coses. D'això se'n diu postureig i d'això se'n diuen, doncs, coses que veritablement no és real. On vull anar a parar tot això? Ja sabeu que totes les xarxes socials, les més famoses, estan plenes de filtres que donen una imatge que no és. Que no és. Si tenim una certa edat i tenim armes morals i armes de judici davant de tot això, doncs podem gestionar aquestes coses amb seny. Amb seny. Però si ets un adolescent, si ets una persona jove, adolescent, tens un problema amb les xarxes socials, perquè d'aquí la teva vida social, el teu univers social, té aquest epicentre, les xarxes socials. Això nosaltres, a vegades, els que tenim certa edat, se'ns escapa una mica el concepte, però per ells estem parlant d'un univers del que depenen moltes coses. I la imatge, allò amb el que estem tan lluitant, la cosificació, la imatge i tal, doncs és una part important aquí, és essencial. És tan superficial com això. Mireu, on està el contrast. Estem lluitant, per una part, contra la superficialitat, contra la cosificació, contra el cos, contra si me veo gorda, si no me veo gorda, si estàs muy delgada, si és que... Estem lluitant contra tot això, sobre aquesta normalització, que és el que s'ha de fer, i les xarxes socials ens estan donant una imatge absolutament contrària. Estem fent superficialitat. I això, pels joves, és un problema. Però són les xarxes un pou de traumes? Jo diria que sí, però clar, jo no sóc una persona autoritzada, només dono una opinió en aquest cas, que podeu compartir o no, i va en funció de la persona, també és veritat tot això. Però, per exemple, si mirem les xarxes socials, el que sí que puc dir, i aquí ningú pot dir que no, és que és un pou d'odi, és un pou de bilis, és un pou de vamos a rajarse. Si vols destrossar la teva autoestima, posa bon dia a la xarxa X i automàticament ja t'estan insultant. Vull dir, és això. Doncs les xarxes socials és això, ho hem de tenir ben clar, i és un epicentre de moltes coses. I preocupant, perquè quan uns joves et diuen que s'informen o que moltes d'aquestes informacions que tenen de la vida, de l'hacer i el deshacer, diuen que una de les seves fonts principals d'informació és TikTok, jo no em poso a plorar perquè em fa vergonya, però és per posar-se a plorar. És per posar-se a plorar i pensar: què estem fent? Què estem fent amb tot això? Què estem fent malament davant de tot això quan la font d'informació és TikTok? Que vostè, o jo, o qualsevol persona, més llesta o més tonta, amb més bona intenció o poca, pot donar una informació presumptament creïble a TikTok. I qui veig això pot dir, oh, és bo o és malament. Parlem de xarxes socials i parlem d'aquests filtres que fan que moltes persones diguin, no, jo vull ser com la del filtre. I parlem de traumes. I tenim al telèfon a la Sara Malo, que és professora del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona, per parlar de tot això. Sara, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, benvingut.
Has provat el filtre de TikTok ja o no?
Mira, curiosament, ahir, aprofitant, no?, que van sortir totes aquestes notícies, vaig provar el filtre amb els meus alumnes de psicologia, també una mica per saber què n'opinaven ells.
Sí.
I també l'he provat amb la meva filla, perquè, bueno, jo crec que una de les coses importants, ja que una mica la sensació que tenim és que sempre, no?, anem darrere de les tecnologies i que mai acabem d'atrapar, no?, tot allò que
sí,
va
sí.
sortint.
Sí, sí.
Per tant, jo crec que la clau és estar al dia d'aquestes coses i intentar acompanyar els nostres fills, no?, amb totes aquestes eines, aplicacions que van sorgint, provar-les amb ells i a partir d'aquí establir una conversa amb ells, no?, sobre això, què és això, quin impacte pot tenir això i veure una mica com ells també ho estan vivint.
Clar, és que estem vivint, les xarxes socials ens han colat per la porta del darrere, sobretot parlant dels adolescents i dels joves, concretament em refereixo a això, no? Se'ns ha colat per la porta del darrere, és el que tu dius, sembla que ens ha agafat amb la guàrdia molt baixa davant de tot això. Sí. Mira tot el que està produint en qüestions de TCAs, baixa autoestima, sí. Vull dir, aquestes comparacions d'imatge em recorda una mica quan, no sé si ho recordaràs tu, quan es van prohibir aquells anuncis de models amb un determinat tipus de cos, els anuncis de tele, perquè afectaven a la imatge, no? Pues les xarxes socials és el mateix, però multiplicat per mil.
Sí, 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 efectivament, perquè, a veure, és un element on estan la majoria dels joves i, per tant, és un element d'entreteniment, al final, per ells, no? És com un joc. Llavors, és veritat que és superimportant que nosaltres, com a adults, no?, sempre tenim aquest encàrrec, no?, d'estar molt, molt pendent de totes aquestes notícies. I fins i tot jo penso que, si mirem una mica la part positiva, podem aprofitar aquests moments i aquests fets que van sorgint per parlar i per fer pedagogia amb els nostres fills o amb els infants i els adolescents. En realitat es tracta d'explicar-los que això és una eina més, que pot ser un passatemps, però que ha de quedar molt clar que això no és real i que no s'ajusta a la realitat.
Mm. Entens ara que els joves no estan preparats per això? Per xarxes socials, en general. Vull dir, et dóna la sensació, arribo igual a aquesta conclusió, igual una mica precipitada i burda, no?
Sí. A veure, estan preparats fins a cert punt, perquè sí que és veritat que dominen molt més el que és l'utilització d'aquesta eina, però és veritat que en el moment del desenvolupament en què es troben és molt important que nosaltres els anem acompanyant i els anem explicant, perquè al cap i a la fi ells estan en un procés de desenvolupament i estan, no?, desenvolupant aquesta autoestima, que és realment tan, tan important, no?, i per tant estan preparats relativament.
Sí. I com... Que tu parles de la família, parles de donar... Tu parles ara has provat aquest filtre de TikTok amb la teva filla, amb els teus alumnes, i has tingut una xerrada, no? Però, clar, ha de ser sempre des del punt de vista familiar o els centres educatius han de posar-se també en marxa davant de tot això?
No, evidentment ha de ser des de tots els fronts, perquè tota la feina que es fa des de la família també ha de continuar des del centre educatiu i viceversa. Vull dir que al final, si volem que els joves facin un bon ús de les tecnologies, això forma part de la seva vida i nosaltres també ho hem d'incorporar en el nostre dia a dia, a nivell pedagògic, a nivell familiar. Per tant, jo penso que sí que ha de ser una cosa bidireccional.
Ho estem subestimant massa? És a dir, clar, no podem prohibir una xarxa social, però estem parlant d'un monstre planetari que això no, serà molt difícil controlar, no? I en si mateix no és un perill, en si mateix, la tecnologia, però sí l'ús i la interpretació. Llavors, possiblement és per aquí, per on hem d'entrar. Estem subestimant tot això?
Doncs... és complicat, perquè com molt bé dius tu... A veure, jo crec que hem de formar les nostres joves en l'àmbit tecnològic, perquè segurament serà l'àmbit, és el que jo us diria als meus alumnes, no? Vosaltres haureu de treballar molt a través de les xarxes socials, haureu d'utilitzar les tecnologies... I, per tant, és com una arma de doble fil, no? No sé com explicar-ho.
Sí.
Hem d'estar com molt atents, sobretot donant missatges positius i, sobretot, fent-los veure que això té un potencial i és positiu, perquè el mateix TikTok també s'ha utilitzat per fer campanyes de sensibilització positiva, no?, quan va aparèixer la pandèmia,
sí, sí,
o per conscienciar sobre el medi ambient. Per tant, es tracta una mica de donar-li la volta i buscar aquesta part positiva, perquè jo crec que és inevitable evitar que les utilitzin.
Però inevitable totalment, eh? Inevitable totalment. Clar, quan parlem de tot això, no sé si acabaran d'entendre, perquè, clar, és que és molt bona. Hem d'admetre que tecnològicament és increïble, això, eh? Sara, és normal que s'adueixi d'aquesta manera.
Sí, sí, sí. No, no, és que és veritat, és molt atractiu. I llavors, no només aquest filtre, sinó tots els altres que té un component, no?, de diversió i de poder jugar, no?, amb qui tu ets, no?, precisament amb la teva autoimatge, no? Llavors, això és un element que, bueno, que pot ser molt atractiu pels joves. Per això nosaltres, com a adult, ens toca un altre cop, no?, estar, diguéssim, en guàrdia i estar atent. I jo crec que el positiu és aprofitar també aquestes coses, no?, aquestes notícies com les que estan passant ara, per fer aquesta pedagogia, no?, per parlar amb els nostres fills i per treballar-ho amb ells, és a dir, provar-ho també nosaltres i que també ens vegin a nosaltres com ho provem i com donem aquest model, no?, i aquesta com s'han d'interpretar les coses en realitat.
Doncs tant de bo tot això siguem una miqueta més conscients de tot això, perquè, insisteixo, possiblement la tecnologia no és la part dolenta, sinó com s'utilitza i com s'interpreta, no? I hi ha molta arrel de trastorns de conducta alimentària, etcètera. Creus, i ara per acabar ja, et demano quasi una mena d'opinió de bola de vidre, no? Creus que acabarem tenint una assignatura dedicada a tot això, a interpretació i com utilitzar eines de tecnologia?
Jo crec que sí, que, bueno, és que jo crec que, de fet, en moltes escoles ja s'està treballant, eh? Ja hi ha programes per treballar el responsable de les tecnologies, ja s'està fent molts esforços des de diferents institucions, i jo crec que sí, que ha de ser una assignatura obligatòria, eh? Des de l'escola i des de les famílies, vull dir que sí o sí hem d'estar atents i sí o sí hem d'acompanyar els nostres fills en aquests usos.
Doncs, Sara Malo, professora del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia, gràcies. Doncs és una qüestió de tenir cura amb tot això, clar. No ens podem sentir culpables tampoc, eh? No és una qüestió de culpabilitzar a ningú, perquè quan arriben aquestes noves tecnologies, que arriben com un tsunami, que t'agafen a peu canviat, i més ara que les tecnologies estan avançant d'una manera... És una bogeria. Jo que sóc un friqui tecnològic, no dono abast. Vull dir, un dia em vaig pensar, vaig començar a veure, per exemple, tecnologies, parlo de la intel·ligència artificial, a seguir aquestes noves aplicacions. És impossible, no pots. Arriba un moment que se't menja, que el tsunami és tan gran que no pots abarcar-ho tot. Doncs està passant exactament el mateix. Xarxes socials són a vegades, i em perdonareu la comparació, com éssers vius. Neixen, creixen, a vegades es reprodueixen, com Facebook, i moltes moren. 20, per exemple. O MySpace. Això ja estem parlant de prehistòria. Bé, és el que ens toca. Què farem? Doncs, mireu, continuarem parlant de cosetes d'estiu, perquè parlaré d'una cosa que segurament ens ha passat de seguida. A més, és una qüestió molt, molt, molt curiosa i que segurament us interessarà. Segurament, durant aquest estiu, o hivern, és igual, no?, que vas pel carrer i allò que t'agafa un apretón, que t'agafa ganes de... Mira, tinc ganes de fer pipi, t'agafa una indisposició. La pregunta és, pots utilitzar o és legal que un bar no et deixi entrar al lavabo si no consumeixes? Allò de... Vull entrar... Mira, hi ha un bar, doncs... Mira, és que no m'aguanto. Mira, aquí hi ha un bar, un restaurant. Vaig entrar un moment. Ah, però em demano un cafè, per allò de la cortesia, no? Però si no consumeixes, el senyor del bar o la senyora del bar et pot dir... Ei, no. Aquell cartell, el lavabo solo para clientes. Pots fer-ho servir o no? En parlem de seguida de tot això, i és un que molt curiós, sota aquesta, si és legal o no, que un bar no et deixa entrar al lavabo si no consumeixes. Parlarem de seguida amb un advocat expert en dret administratiu perquè ens expliqui el què. I en parlarem aquí a Herrera, Cope Catalunya i Andorra. Però abans, parlem d'Heredex. Us explico lo de l'Heredex. Heredex, mireu, per exemple, imaginem un heredero que se ha metido a vivir en un piso sin permiso y está bloqueando la venta del piso. Un pis que tu has heredat, no? A Heredex, entenem les complicacions que això poda que s'acabarà, no? Així que Heredex compren la teva part de l'immoble i pots despedir-te dels conflictes i viure tranquil. Quan acceptar una herència causa problemes familiars o te'n penedeixes d'haver-la rebut, doncs Heredex és la teva solució. Visita Heredex.es, Heredex.es per més informació i vendre la teva part de l'herència, si és un problema. Contacta amb Heredex i deixa darrere els problemes heredats, mai millor dit. Heredex, HEREDEX. Heredex.es, ven i deixa endarrere els problemes heredats.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidiges ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidiges t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Flexicar.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona, especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Segurament aquí entra un factor humà important, però imagineu que aneu pel carrer i això és una situació que ens ha passat a tothom, sigui estiu, sigui hivern, sigui quan sigui, i tens unes necessitats que has d'anar a un lavabo, pel que sigui, i dius, mira, entrem al bar o entrem al restaurant. Clar, i et trobes aquell cartell que diu, el lavabo només és per clients. Només és per clients. És legal que un bar no et deixi entrar al lavabo si no consumeixes? Per exemple, home, si prens un cafetó o un tallat, doncs un tallat i d'on està el lavabo? Això ho hem fet tothom. Però si no demanes el tallat, què passa? Pots entrar o no? És legal que et diguin que no o no? Hi ha un cartell que posa també dret d'admissió, però el dret d'admissió no és una... Hi ha uns límits també al dret d'admissió, és a dir, no que per tu cara no te va dejar d'entrar, és que eres muy feo, tu no entres. No va per aquí. És, per exemple, per prevenir persones que tu ja veus evidentment que van borratxes, o que van drogades, o que són ja potencialment que els veus que van barallant-se. Aquí està el dret d'admissió, però no és aplicable absolutament a qualsevol cosa, Però anem a la pregunta que me vull. És legal que un bar no et deixi entrar al lavabo si no consumeixes? En parlem. I parlem amb el senyor Gabriel Capilla, que és advocat expert en dret administratiu, i el tenim al telèfon. Gabriel, bon dia, buenos días, bienvenido.
Ah, bon dia tingueu, què tal?
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Escolta'm, és legal o no és legal que et digui no pots entrar al lavabo si no consumeixes?
No és ni legal ni il·legal, és alegal. És a dir, t'explico.
Sí.
Això, d'entrada, li correspondria normativitzar-ho, és a dir, establir la norma a les comunitats autònomes. En aquest sentit, no tenen, no, el cas de Catalunya o altres comunitats, no tenen normes específiques al respecte, no? En matèria de consum, matèria de sanitat, són àmbits una mica que conflueixen àmbits sectorials diferents, no? Tema sanitari, després comentarem una mica, tema de consumidors i usuaris, en la qual cosa està una mica a les mans, al final, dels titulars dels diferents restaurants o bars, doncs, disposar de major o menor flexibilitat, no? Ho has dit abans, com feia la introducció, molt ben feta. Bueno, en un cas d'urgència, bueno, evidentment, en un cas d'urgència, ja és una qüestió de bona voluntat, sinó sí, això sí que és una obligació legal, doncs, tenir, no?, que donar ajut a una persona que pugui tenir un problema de salut. Vull dir, però això podria fins i tot arribar amb un eventual responsable penal. Estic posant un exemple molt, 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 molt extrem, eh? Vull dir, sí, hi ha un delicte que és l'omissió del deber de socorro, no?
D'acord.
En una situació extrema, evidentment, que haurien de donar, no? Però això haurien de normativitzar les comunitats autònomes i després les administracions locals desplegar una mica en les ordenances pròpies aquest tema, no? El que passa que no es fa, perquè, clar, hi ha, no, el típic col·lisió de drets, no?, del propietari del negoci envers, no?, en aquest cas, la necessitat del particular.
Clar.
Algun ajuntament... Perdó, digues.
No, t'anava a dir que també suposo que això, la voluntat dels propietaris anirà en funció de l'abús, de l'ús i abús, no?, de la situació.
Correcte.
També. Perquè jo entenc,
correcte,
que, per exemple, un bar, un restaurant que sigui una plena zona turística, el senyor ha d'estar fart que pugui entrar al bar tranquil·lament usar el lavabo, utilitzar el lavabo sense, correcte, consumir, no? Suposo que també va una mica per aquí tot això.
Correcte. Bé, aquí en el dret a vegades la proporcionalitat, no?, de les accions i dels deures sempre tenen té un paper molt important, aquest principi de proporcionalitat, no? Aquí també és veritat que els espais, els locals públics, restaurants, bars, llocs d'oci, tenen el denominat dret d'admissió, que això sí que ve per la normativa d'espectacles, de consum, però clar, el dret d'admissió està més aviat vinculat a qüestions, diguéssim, de vestimenta, d'adequació, de l'estat de la persona, potser, doncs, que intenti entrar el típic, una discoteca, doncs, amb un nivell d'alcoholèmia molt alt.
Sí.
Clar, això no és ben bé, no està vinculat. Que a vegades he sentit, no, però em vas al dret d'admissió i jo et nego l'entrada. Home, li podràs negar l'entrada si potser en els elements que configuren aquest dret d'admissió, que insisteixo, són qüestions d'una altra naturalesa.
No? A mi, Gabriel, m'ha sorprès molt el fet que això no estigui regularitzat o no hi hagi una mínima normativa o un flec que digui, mira, los tiros van por aquí. És una qüestió que això m'ha sorprès molt, que no estigui... Jo pensava que sí que estava regularitzat, d'alguna forma.
Doncs ja dic, que correspon als comunitats autònomes. Castella-La Manxa, si no recordo malament, tenia alguna cosa. Crec que Aragó també, però poca cosa més. Però no des del punt de vista imperatiu, sinó com una mena d'obligació, com deies abans, moral, com una mena de declaració de principis, doncs, que s'ha de facilitar a les persones a l'ús a serveis. No? Clar, en tot cas, abans també, per això molts ajuntaments, doncs, ja tenen, no?, els lavabos públics, els serveis públics, perquè d'alguna manera doncs, són conscients que no poden, doncs, carregar, no?, amb aquest tema els restauradors, els tiradors del parc.
Llavors, per posar un exemple i fer una mica d'advocat del diable, vull dir, jo vull forçar la situació, perquè com coneixo una normativa i sé que això no està una mica en el limbo, sí, i jo vull utilitzar aquell lavabo. Fins a quin punt puc forçar? Si el senyor em diu, no, és que el lavabo només és per clients, i jo dic, bé, però jo és que vull fer pipí, jo, que és el que sigui.
Forçar, podem dir, una persona que potser imagina que està en un tractament d'una malaltia greu, que això implica, doncs, no sé, potser un tractament d'un càncer o així, doncs que tingui necessitat de tenir que anar al lavabo a fer les seves necessitats amb certa freqüència, doncs aquesta persona, si se li negués,
entenc,
i allò tingués alguna conseqüència, home, doncs podria eventualment, a lo millor, presentar algun tipus d'acció, no?
D'acord.
Hi ha situacions d'aquestes extremes.
D'acord, seria una qüestió de... Mira, és una de les poques coses que quedarien dins de l'enteniment i la bona voluntat de les persones, en aquest cas,
És que al final hauria de tenir més força el sentit comú que totes les normes.
Exacte.
La veritat.
Doncs senyor Gabriel Capilla, advocat especialista en dret administratiu, professor de l'Abat Oliva i membre del despatx Duran Sindreu, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions i aclariments que ens has donat, molt amable.
Només faltaria a vosaltres. Bon dia. Gràcies.
Doncs mireu que aquesta seria el que en tot cas, si et deixen o no et deixen entrar. Així que aquest cartell, ja veieu que no hi ha una regulació del tema. És una qüestió, mira, possiblement una de les poques qüestions que en queden en cas de la bona voluntat de les persones. Puc entendre, i que tots entendríem, l'ús i abús de la situació en funcions d'on tinguis el local. Si és una d'aquestes zones turístiques salvatges, doncs igual... Bé, la teva paciència té un límit, no? Però si és veritat, si hi ha una persona que realment ho està necessitant, estem parlant d'aquestes persones que, per exemple, estan en un tractament contra un càncer i necessiten, pel que sigui, anar més sovint al lavabo, doncs, escolteu-me, això és una qüestió, penso, que entra dins d'un sentit comú prou interessant, no? Així que ja ho sabeu, la normativa no diu res. És que no hi ha cap normativa que obligui els establiments a facilitar l'accés als lavabos a persones que no són clientes. Això queda clar. Què fem? De seguida parlem de visió, de salut visual, parlarem amb l'Institut Oftalmològic Tres Torres i després parlarem d'herències. Sabeu aquella història que tots hem somiat de... Igual tinc un tiet a l'Amèrica que mor i em deixa una herència d'una pasta enorme? Doncs és possible que et pertoqui una herència i no ho sàpigues? És possible, això? Pot passar? De seguida en parlarem aquí a Herrera, Cope Catalunya i Andorra.
No nos apreciamos demasiado, pero hemos de hacer un viaje juntos.
¡Ellos me van a matar! ¿Y si está conmigo, le matarán también?
¿Quiénes son ellos?
Clint Eastwood. Ruta suicida.
Está usted entre la espada y la pared.
El viernes a las 10 de la noche. Classics en 13.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
De salut visual i parlem en aquest cas de la presbícia. Què és? Com funciona? Com es soluciona? Hi ha gran, els àngels de la nostra salut visual a l'Institut Oftalmològic Tres Torres. Ens parla de tot això i tenim aquí el doctor Emilio Juárez, que estic encantat que estigui als nostres estudis. Doctor, benvingut.
Bé, gràcies.
La presbícia.
Vista cansada.
Vista cansada. És vista cansada. Tal qual. Bé, la traducció planera és aquesta, vista cansada.
És un terme acunyat fa molts anys, fa moltes dècades. I llavors, el que vol significar és que cada vegada ens costa més llegir algú o veure de prop. Bàsicament, no és que es cansi la visió, perquè la visió es pot cansar per altres coses, sinó bàsicament que nosaltres no som capaços de veure sense una edició o sense una lupa, diguéssim, per poder llegir. I això ja es considera vista cansada. I pensa que la vista cansada, al final, és que la lent que tenim dintre, que ha estat molt jove durant molts anys, comença a degenerar-se. És a dir, diguéssim, comença a degenerar-se cap a catarates. Entenguem que la vista cansada no són catarates, però que ja la lent que tenim dintre és com les primeres canes que a vegades hem dit.
D'acord. Però, escolta, la presbícia té solució.
Sí, sí. La presbícia és un sistema dintre de l'ull que no funciona bé. Per tant, el que fem amb un làser que es diu específicament, que es diu Catalyst, que també serveix per treure catarates, és eliminar aquesta lent que ja no funciona i ho substituïm per una lent que permet que tu veguis de lluny, de prop i de mitja distància, i la durabilitat de la lent és com una lent de catarates. És a dir, el resta la nostra vida. Si no ens apareix algú dintre de l'ull, nosaltres podrem veure de lluny, de prop i de mitja distància.
És a dir, eliminem amb el làser catalitz aquesta lent que ja no funciona bé,
exactament.
La substituïm per una que funciona bé, que ens permet veure totes les distàncies, i la durada d'aquesta lent és...
El resta de la teva vida.
El resta, sempre, si no passa res...
Exactament, res, no? Sí. No és una vacuna. Jo els explico als meus pacients que això no és una vacuna, és a dir, no evita que tinguis glaucoma, no evita que tinguis degeneració macular, no evita que hi hagi una mica de degeneració de la retina perquè et toca, perquè tens sucre o perquè tens altres malalties,
sí.
Però la lent enfocarà, perquè la lent entre el que és la còrnea, que és la part externa de l'ull, i la retina, que és el que ens capta la imatge i l'envia al cervell, permetrà que tu puguis veure i que no depenguis d'aquesta ullera. I un dato molt important, te torna a entrar tota aquella llum que t'entrava en 30 anys. Per tant, la lluminositat que tens és altíssima, la capacitat de veure és molt bona i tens molt bona qualitat visual.
Bé, llavors em dius que el temps, quan es triga en curar una presbícia o en arreglar-ho tot això?
Normalment es demana una setmana, perquè un ull ho fa un dia següent l'altre o l'altre, i el làser recorda que més o menys està sobre un minut i alguna cosa, la intervenció del làser, que el que fa és desfer aquesta lent que no funciona.
Que ràpid, això, no?
Sí, després passem al quiròfan, i el quiròfan el que fa és, a través d'un sistema d'injecció que va la lent ben col·locada, s'expandeix dintre l'ull i estarem entre 4 i 5 minuts. La intervenció és molt ràpida, molt segura, perquè hem incorporat el làser, i la recuperació permet que, al fer petites incisions de 2 mil·límetres, permet una recuperació més ràpida, i que una persona normal que té una vida normal i que pot fer unes coses normals, a la setmana pugui incorporar-se a fer aquestes coses que habitualment feia.
Doncs heu sentit les explicacions del doctor Emilio Juárez. Doncs si tens que vista cansada és perquè tu vols. Bàsicament, és perquè et dona la gana. Igual que jo, que estic a dos passes. A l'Institut Oftalmològic Tres Torres donaran aquesta solució. Podeu entrar a la web oftalmologiatrestorres.com o oftalmologiatrestorres.com i el telèfon 900-842-848, 900-842-848. Doctor Emilio Juárez, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Tiempo de juego, el número 1 de l'esport.
Torna la Lliga, torna la passió del millor futbol amb l'equip líder de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pedri, escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el Tiempo de Juego de la Copa.
Tiempo de juego, aquest dissabte, des de Mestalla, València...
Barça.
Manolo Oliveros.
Elena Condis.
Josep María Minguella.
Y Santi Cañizares.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama y el millor equip de la Ràdio Esportiva.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-39-30.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ella és allò d'aquella història fantàstica, que fantàstica en el seu significat literal, no? Fantàstica perquè no passa. De, mira, és que t'ha arribat una herència d'un tiet Amèrica que et deixa un porró de milions de dòlars. Bé, això realment, no sé si ha passat alguna vegada, igual sí, però és aquell somni del tiet d'Amèrica que ha fet les Amèriques i et deixa tota la seva herència, no? Però clar, en aquestes pel·lícules ve el notari o ve qui sigui a buscar-te. Mira, és que el seu tiet li ha deixat aquestes propietats. Això passa molt a les pel·lis de Hollywood, no? Però realment pot passar? És a dir, et pot pertany una herència i que no t'estiguis enterant? En aquest cas, qui t'ha de buscar? Hi ha algú que t'hagi de buscar i que et digui, no, vostè és l'hereu o hereva de tal quantitat o de tal cosa, no? Això passa? Bé, moltes preguntes sobre les herències en aquest cas i tenim al telèfon a la Míriam Acerete, que és advocada especialista en herències, per traslladar-li aquestes preguntes. Entre altres coses, a Espanya hi ha una herència que es pugui quedar sense hereu o sense hereva? Míriam, bon dia, benvinguda.
Bon dia, gràcies per comptar amb la meva explicació, encantada de parlar amb vosaltres.
Un plaer. Escolta'm, i si tinc una herència i no ho sé, com ho podria saber?
A veure, t'he de dir que, desgraciadament, cap la possibilitat de que no t'enteris,
vale? Vale, d'acord. Però, bueno, ho sospitava, priori, eh?
Sí, desgraciadament aquest sistema encara està una miqueta atrofiadet. Però, bueno, tècnicament, el que et dic, tindria que haver-hi un requeriment notarial o inclús judicial si és que no ho fa la pròpia família, no? És a dir, si quedes tu només com a hereu i no t'has enterat, doncs tindria que fer-te un requeriment notarial, vale? Però t'he de dir que sempre hi ha aquests casos.
D'acord. O sigui, és possible que no t'assabentis mai a la vida, en tot cas, no? En aquest cas, sí. Quin procés hi ha per reclamar una herència?
A veure, per reclamar una herència, si t'enteres que tens una herència, el primer que tens que fer és sol·licitar uns certificats, vale? Per lo qual tu t'enteraràs de què és el que posa el testament. Vale? Aquí és on treus el coneixement d'aquest hereu o de que t'han deixat alguna coseta en herència, algú. Vale? Llavors, aquí tindries que, bueno, primer de tot, el que fa la majoria de la gent és buscar un assessorament d'un advocat especialitzat que li digui quins seran els drets i quines les obligacions que d'això et deriven i què passa, no? Com actuar. Llavors, això, lo normal, vale? El procés normal és anar al notari. Vale? En el notari, doncs, dependrà si ets hereu perquè et toca encara que no hagi testament o si ets hereu perquè et toca per testament, vale? És a dir, no és la llei que ho ha disposat, sinó el propi testador. I llavors, en aquest cas, doncs, es farà una escriptura per la qual se t'adjudicarà això que et pertoca, ja sigui per llei o per la voluntat del testador en cas d'haver-hi testament o un pacte successori, per exemple, que també hi ha a Catalunya. Vale? Llavors, una vegada fet això, imagina't que hi ha aquest tipus de problema perquè per exemple, doncs, sou diversos hereus i un d'ells diu no, és que jo no vull anar. No? Llavors, si hi ha cap problema, això tens que anar davant d'un jutge, buscar l'assessorament oportú i anar davant d'un jutge que t'ajudi a fer aquesta adjudicació successòria.
D'acord. Perquè aquí a Espanya una herència pot quedar sense propietari?
Clar, depèn. Quan dius aquí a Espanya, s'ha d'afinar una miqueta més. És a dir, això, si per exemple no hi ha testament, vale, que seria el cas comú, llavors es fa el truc a les persones diguem-ne, el requeriment a les persones que pertoquen per testament, sobre la línia intestada. I això tenim que afinar més. Per què? Perquè això dependrà de la comunitat autònoma a la que estigui.
D'acord.
És a dir, si el testador o no testador, si la persona que ha mort a Catalunya, vale? Doncs l'ordre que anirà serà diferent que si és a València o és a Madrid, per exemple.
D'acord, vale? Llavors, va per comunitats. Per exemple, si cada comunitat Catalunya... autònoma té les seves normes per això, té les seves lleis.
Exacte, és a dir, la llei et posa doncs, el seu propi ordre depenent del lloc on et trobis.
Correcte. I aquí a Catalunya com seria?
Catalunya seria descendents i... Cuidado, perquè quan dic descendents em refereixo als fills, als nets, i així progressivament, vale? Llavors serien descendents, baixem, ascendents, pugem, és a dir, els pares, després ja... O sigui, no, perdona, això seria el reste d'Espanya. Catalunya, enmig, es posa una excepció a Catalunya de manera especialitat, vale? Que aniria el cònjuge o la parella de fet, vale? És a dir, serien d'acord. Descendents, cònjuge, parella de fet, després ascendents, col·laterals, i després la Generalitat de Catalunya, si queda buit, vale? Ah. És a dir, aquí tothom agafa.
Ah, entenc, la Generalitat estaria també esperant, sí, en cas de que no, algú s'ha de fer càrrec de tota la situació, no? Algú s'ha de fer càrrec.
Per això és tan important fer testament, perquè no passi això. Perquè imagina't que tu ets una persona que té molts amics, bons amics, que vols deixar-li, o una parella, de fet, que no està oficialitzada, que no està inscrita a un registre, que no estàs empadronat, però que portes 20 anys amb aquesta persona i que no tens cap document que ho provi, o tens, el que et dic, bons amics, i això, la llei mai s'ho donarà a aquestes persones si no ho dius expressament en el teu testament. Aquí la importància de decidir què vols amb els teus béns.
I què passa si no apareixen els hereus? Hi ha algú encarregat de buscar això? No sé, el notari o algú? O si no apareixen...
Tècnicament és el notari el que té que fer això, però clar, què passa? Imagina't com una persona, vale, que no té família, que no té... seria una miqueta bruta, que no té ningú que estigui al seu voltant o que li importi, doncs, què passa amb això, no?
Sí.
Això possiblement quedarà desert. És a dir, no es regularitzarà. Hi ha un munt de béns que no estan regularitzats, ben inscrits al registre.
D'acord. Llavors, al final, tot això, si no es troba ningú, acabaria la Generalitat, en aquest cas a Catalunya.
Clar.
Seria al final. Bé, la darrera pregunta que et faré és... qui pot fer testament? És aconsellable fer-ho? I a partir de quina edat?
Clar, això és molt bon dubte, perquè tothom fa el mateix dubte. Pa, però quina edat? No, però jo soc molt jove. És que fer testament no és una qüestió d'edat. Fer testament és una qüestió de béns, de propietats. És a dir, si tu et compres una casa, perquè jo què sé, imagina't, la vida et somriu, i encara que tinguis 20 anys, fes testament. Que tu tens... un nen petit, fes testament. Perquè què passa quan tu faltis i la teva paiera ja falti? Imagina't, per les gràcies de la vida, no? Mm. I això, aquesta tutela, aquests nens, qui se'ls queda? Qui els cuida? Tot això té que quedar reflectat en un testament. O el que et dic, fer el teu repartiment de béns. Llavors, no és una qüestió d'edat, sinó de propietat i de tranquil·litat. I també, quan tu més planegis patrimonialment la teva herència, més fàcil i més econòmic suposaràs els teus hereus. Per què? Perquè a efectes d'impostos podràs estalviar-te més diners aprofitant o mirant de cara a futur a les reduccions que hi ha. No és el mateix deixar la vivenda habitual, el domicili habitual, que deixar una segona residència a efectes d'impostos, no té res a veure.
D'acord. Doncs mira, Míriam Acereta, advocada especialista en herències, escolta'm, gràcies per aquestes explicacions que has donat sobre herències, molt amable.
Res, a vosaltres per trucar.
Una abraçada, cuida't.
Vinga, igualment, adéu.
Adéu, gràcies. Bé, suposo que us queda clar. Primer, d'aquí podem treure diverses conclusions. Primer, s'ha de fer testament ja, sobretot quan hi ha les situacions que ens explicava la Míriam. I després, això del Tiet Amèrica ens ho podem oblidar perquè no vindran a buscar-nos. Bé, és una cosa que podíem sospitar, tampoc ens hem d'enganyar, que és una cosa que podíem sospitar. De fet... la família ha d'engegar tot aquest procés. Vull dir, si jo ho sé, he d'engegar el procés perquè no em vindran a buscar habitualment. És el que hi ha. És a dir, si no surts a la foto, malament rai. I no estic desitjant que ningú es mori, ni molt menys, que no se m'enganyi. Però aquestes coses tan crues... és una realitat, és una realitat per la que s'ha de passar, per molt freda i desagradable que pugui ser, no? Bé, estem a punt d'arribar a la una. De seguida, i després ja a la una, parlarem d'una qüestió maquíssima, encantadora, meravellosa, fascinant. I li posaria molts adjectius. Parlarem del que s'està fent a la biblioteca de la UCI de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. S'està estimulant a nadons que estan a la UCI amb la lectura. En parlem de seguida, però abans agafo quatre papers i res, eh? Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Agafo quatre papers i tornem.